COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE en el dia en què per fi torna la Lliga de Campions amb els dos primers partits d'anada dels vuitens de final, València-PSG a Mestalla i Celtic-Juve a Celtic Park. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, Joan.
Albert Díez, hola, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
L'Andreu Quesada està al control de so, l'Helena Condis a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh my God, that's the fucking
shit! Top 5.
Aquest dimarts tenim hoquei i handbol. S'avancen 7 partits de la 18a jornada de l'hoquei Lliga, entre ells el Barça al Coi de les 9 de la nit. En handbol, el Barça juga a Vigo a 8:45 després de la derrota a la Lliga de Campions.
Top 4.
El Barça de bàsquet se centra ara a l'Eurolliga i no tanca la porta a incorporar un jugador interior. A la NBA, Ricky Rubio ha aconseguit dobles figures aquesta matinada. 13 punts i 10 rebots a la victòria de Minnesota davant Cleveland.
Top 3.
Segons ha pogut saber Esports COPE, l'Espanyol no començarà a negociar la continuïtat de Javier Aguirre fins que l'equip assoleixi matemàticament la permanència.
Top 2.
El Barça dona a entendre que li agradaria que la llei s'apliqui en la sentència del Tribunal Suprem, que recordem obliga Joan Laporta i 7 directius més a avalar per les pèrdues de l'exercici 2002-2003.
Top número 1.
El jugador del Barça de Villa ja és a casa. Ha rebut l'alta hospitalària. Demà tornarà a entrenar després de donar l'ensurt i passar la nit ingressat a l'hospital a conseqüència d'un còlic nefrític.
Entrevistes a Esports COPE.
En aquest temps de ràdio escoltarem el jugador del Barça d'hoquei patins, Marc Gual. A més, passa pel programa el directiu responsable del Barça de bàsquet, Joan Blader. Joan Golobar, Rafa Marañón i Dani Solsona opinen a Esports COPE de la possible continuïtat de Javier Aguirre a la banqueta de l'Espanyol. I començarem a obrir boca de cara al Granada-Barça de dissabte vinent amb l'ex-blaugrana Manuel Agudo Durán Nolito, de jugador del conjunt andalús.
El debat a Esports COPE.
Avui fem la tertúlia amb un bon cafè pel mig amb el Tomàs Guasch i l'Emilio Pérez de Rozas.
La pregunta a Esports COPE.
A les xarxes socials, ja ho sabeu, al Facebook i al Twitter us preguntem per Andrés Iniesta. Us agrada més jugant a la banda o d'interior? Per exemple, l'Ignasi Sanabra diu a qualsevol lloc. El Francesc Rodiera escriu és el millor, fins i tot de lateral. I l'Alberto Quartero comenta a qualsevol lloc, inclús de porter. Recordeu, les vostres respostes les podeu deixar al Facebook i al Twitter d'Esports COPE.
Aquesta podria ser una pregunta o una inquietud perfectament pel José Mari Vaquero, que estarà aquí divendres, com cada divendres, Esports COPE, per contestar les vostres preguntes. Preguntes, inquietuds que ens podeu fer arribar a través d'aquestes tres vies.
Correu electrònic.
esportscope.barcelona@cadenacope.net.
Twitter.
@esportscope i l'etiqueta Vaquero Esports COPE.
I a la pàgina de Facebook.
Vaquero a Esports COPE.
És tan fàcil com això. Vosaltres pregunteu i el capità del Dream Team, José Mari Vaquero, respon cada divendres a les vostres qüestions aquí a Esports COPE. Gairebé 18 minuts per sobre de les 3 de la tarda, la pilota ja roda Esports COPE.
Por las mañanas necesito ponerme las pilas.
Recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Revital, energía para todo el día. Revital, en farmacias y para farmacias.
El Papa renuncia. La noticia en COPE.
Estar informado.
Colega, ¿quieres formar parte conmigo del club de fútbol donde ya juegan estrellas como Messi? Venga, rápido, únete a millones de fans de todo el mundo que ya están disfrutando del club más aclamado por la crítica. Sí, tú, bienvenido al club eSport FIFA 13, ya a la venta para tu nueva PlayStation 3.
Vinga, comencem i abans que res ens interessem per l'estat de salut de David Villa, que el pobre home les ha passat canutes a les últimes hores, afectat amb un còlic nefrític. Tenim bones notícies, busquem la notícia del dia.
La xarxa Fort de Catalunya us ofereix la notícia esportiva del dia.
Com està Villa? Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda. Ens confirmen fonts properes al jugador, que està molt recuperat. Ha rebut l'alta mèdica aquest migdia i la seva intenció és entrenar-se demà mateix per estar a punt dissabte contra el Granada. Recordem que va ingressar ja a l'Hospital de Barcelona amb un còlic nefrític, que se li va aplicar el tractament oportú per treure el càlcul renal. I segons el comunicat mèdic del club d'aquest migdia mateix, la seva evolució marcarà la disponibilitat pel pròxim partit. Però ja us diem que la intenció del Guaje és poder jugar dissabte.
Algun dia, tots els agents secrets de la intel·ligència britànica diran el seu cognom abans que el seu nom.
Soler, Arnau Soler.
Però avui, només n'hi ha un.
Algun dia tots els motors seran com el Boost, EcoBoost. Però avui només n'hi ha un. Nou Ford Focus EcoBoost edició especial amb el millor motor de l'any, assistent d'aparcament i molt més per 13.900 euros. Xarxa Ford de Catalunya.
Start spreading the news. I'm leaving today.
to be a part of it. New York, New York.
Estem també pendents d'aquesta cimera, aquesta trobada a Nova York entre el tècnic del Barça, Tito Vilanova, i la cúpula de la secretaria tècnica del club, encapçalada per Andoni Zubizarreta. Oli, què podem explicar?
Doncs des del club no ho asseguren, però sí que ens diuen que creuen que Zubi, Julià i Valentín sortiran demà de Nova York. És a dir, en teoria, el vol s'enlairarà demà dimecres, quan allà siguin les 7 de la tarda aproximadament, i arribarien a mig matí de dijous a Barcelona. D'aquesta manera, per la diferència horària, Zubi i Tito s'hauran vist durant tota la tarda d'ahir a Nova York, que aprofitaran tot el dia d'avui dimarts i podrien estar plegats demà fins a l'hora de dinar aproximadament, i després ja s'aniria Zubi, Valentín i Julià cap a l'aeroport de Nova York. Això significa que han pogut estar treballant dos dies sencers. Sobre la taula, el que dèiem ahir, altes, baixes, plantilla més curta, com vam informar també fa dies aquí a Sportscope, o la pretemporada. Estan previstos un parell de partits a la Xina. Almenys aquesta és una possibilitat que tenen al seu poder els dirigents del Barça per a previsiblement signar pròximament.
Més coses. Hi ha hagut aquest matí compareixença del portaveu de la Junta Directiva, Toni Freixa, després de la reunió d'ahir, i per abordar fonamentalment en aquesta compareixença un tema farragós, un tema espinós, però un tema important també, perquè afecta l'economia de persones que han estat importants per la vida del Barça i també afecta l'economia del club. Sònia Sanz, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
És el que es coneix com el cas dels avals.
Sí, informàvem ahir d'aquesta sentència del Tribunal Suprem. Freixa, de fet, ha explicat que va ser el passat divendres quan el club va rebre la notificació de la sentència que desestima el recurs de cassació presentat per Laporta i els 7 directius implicats en aquest cas dels avals. Freixa diu que el que suposa aquesta sentència és que cal complir la llei i que el Barça no pot renunciar a la garantia de 23,4 milions d'euros, que és la quantitat que haurien d'avalar aquests directius, cosa que no van fer en el segon mandat de Laporta. Això va ser l'any 2006. Recordem que qui va portar als tribunals aquests exdirectius va ser el soci Vicenç Pla, qui ha demanat que ara, o ha de demanar, en tot cas, que s'executi aquesta sentència. Això és el que espera el club.
De moment, el que estem fent és esperar a que el soci, tot just això és de divendres, el soci faci el que convingui, el que entengui que ha de fer. Si al final veiem que aquest dret que ens reconeix una sentència no el tenim, pensarem què fem i, evidentment, no renunciarem a la garantia que ens concedeix la llei i que ens reconeix el Tribunal Suprem.
Vicenç Pla té previst, Joan, oferir una roda de premsa properament acompanyat del seu advocat per exposar la seva postura després de 6 anys de procés judicial.
Aquest és el proper pas. Ara caldrà veure què és el que fa aquest soci, Vicenç Pla, si executa o demana que s'executi la sentència o no. Si no, la pilota estaria a la taulada del Barça. Sònia, a quins altres temes s'ha referit Toni Freixa en la compareixença d'aquest matí?
Doncs començant, per exemple, pel contracte que va signar la passada setmana Leo Messi fins al 2018. Creu que no s'ha llançat la casa per la finestra, que es tracta d'un acord just. També és optimista pel que fa a l'ambient que es pot viure en el clàssic del 26 de febrer, tornada de les semifinals de Copa, i confia en el bon comportament d'aficionats i de jugadors. I valora jugar a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda en el que serà el clàssic de Lliga.
No nos apartamos de nuestro plan estratégico, como he expuesto al principio cuando he explicado el análisis de los estados financieros del 31 de diciembre de 2012, y al mismo tiempo estamos convencidos que hemos alcanzado un acuerdo con el mejor jugador del mundo que le retribuye en base a su calidad. Por lo tanto, conciliamos las dos cosas. Messi merece, con creces, seguro, la retribución de esta renovación, y al mismo tiempo el Fútbol Club Barcelona es fiel al plan estratégico que tiene marcado y a la política de austeridad. No nos preocupa en absoluto porque jugamos en casa y por lo tanto nuestros aficionados siempre han demostrado que su comportamiento es impecable y porque nos debemos única y exclusivamente al comportamiento de nuestros jugadores, que también están en la misma línea. Por lo tanto no tenemos ningún tipo de preocupación, solo la propia de la eliminatoria que la queremos pasar, obviamente, y tenemos un partido muy difícil contra un gran rival. Que ens hem tret aquest dubte. És evident que podem jugar a les 12, encara que no sigui l'horari habitual. Mantenim allò que vam dir, que perjudiquem el futbol regional, que també és molt important pel desenvolupament d'aquest esport al nostre país. De l'horari del Madrid-Barça del dia 2, no volíem jugar divendres, jugar dissabte a aquest horari, entenem quina és la decisió i per les necessitats del nostre rival i ho acceptem normalment.
Clàssic a les 4 de la tarda pot estar bé, també. És horari Premier, no? És un horari molt anglès. I a mi el partit a les 12 del migdia em va encantar. M'ho vaig passar jo molt bé al Camp Nou.
A mi també. A més, jo havíem parlat moltes vegades que teníem ganes, Joan, de viure aquesta experiència. I la veritat és que va estar molt bé, molt bé. I no estaria de més que es tornés a repetir, la veritat.
Sí, a mi m'agradaria un altre partit a les 12. Sònia, alguna cosa més? Ens deixem?
Sí, afegir que Freixa ha informat que Sandro Rosell i Javier Faus faran un viatge institucional a Israel i Palestina del 21 al 23 de febrer, just després del partit amb el Milan, on s'entrevistaran amb Shimon Peres i Mahmoud Abbas, entre d'altres qüestions que tractaran aquest viatge.
Molt bé, Sònia, gràcies, que vagi bé.
Adéu.
Ja que estem amb qüestions institucionals, subratllar que aquesta tarda hi haurà un homenatge al club a Nicolau Casaus en el centenari del seu naixement amb la presència, entre d'altres, de Josep Lluís Núñez. I Andrés Iniesta, que està l'home en un moment de forma espectacular, està a dolç. Millor esportista de l'any en la 64a edició de la gala de Mundo Deportivo, celebrada ahir a la nit al Palau de Congressos. En categoria femenina, la guanyadora va ser Mireia Belmonte. Iniesta, que va atendre els mitjans de comunicació després de la gala. Allà estava el micro de la COPE, aguantat per la Sònia Sanz, treballant pel partido de les 12. Andrés Iniesta, que va parlar, entre d'altres coses, de la situació a la Lliga i d'aquest repunt en l'atenció als clàssics.
Bueno, estamos en una situación muy buena, una situación inmejorable, diría yo, por la diferencia de puntos. Pero, bueno, no es que sea un tópico, sino que quedan muchos partidos por jugar. No podemos dejar de escapar esta ocasión e intentaremos que sea así. Creo que todos tenemos muy presente el pasado que hubo con tantísima tensión, sobre todo fuera, y bueno, yo creo que no es bueno para el deporte que todo lo exterior se focalice en tensiones de un sitio, de otro. Creo que al fin y al cabo la gente lo que quiere es ver fútbol, ver un buen partido de fútbol y nada más.
Manifestacions d'Iniesta en la 65, Oli? 65,
sí.
Gala de Mundo Deportivo.
65.
Avui, com us deia, només començar el programa, torna a la Lliga de Campions, avui juga el València, demà juga el Real Madrid, el Bernabéu contra el United, la setmana que ve ho farà el Barça a Milà. El proper partit del Barça, però, és aquest dissabte, partit de Lliga, a les 8 del vespre, a Los Cármenes, a Granada, on fa només 10 dies el Real Madrid va caure. Acaba d'arribar cedit en aquest mercat d'hivern al Granada, cedit pel Benfica, l'ex blaugrana Nolito. Nolito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
Bien, bien, tranquilo. Aquí que acabamos de entrenar un poco y nada, tranquilito.
¿Qué habéis hecho hoy? ¿Mucho balón, mucho físico? ¿Qué habéis hecho?
Sí, bueno, balón. La verdad que hemos hecho un poco de posición, de un partidito y bien. La verdad que prácticamente ha sido un poco de balón y físico un poquito.
¿Y habrás lanzado, Nolito, un córner para que se lo metan dentro o no?
No, no.
Ensayando
ya. Yo cuando no vuelva a ocurrir otra vez, pero no.
Oye, ¿y con solecito o nublado? ¿Cómo está el tiempo por allí?
Hombre, hace solecito, pero hace un frío.
¿Sí?
Corre de aquí de la montaña un frío, va a hacer frío, la verdad es que hace un poquito frío. Ahora hay sol, pero ¿qué va? Hace fresquito, la verdad es que por la mañana me ha pasado un poquito de frío.
Bueno, oye, Nolito, hemos aterrizado allí con el pie derecho, ¿eh? Llegar allí y victoria delante del Madrid 1-0, ganáis 0-3 en La Coruña, bien, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, he tenido un poco de suerte en ese aspecto y nada, bien, la verdad que contento. Hace tiempo que no jugaba, hacía un mes y medio donde se no jugaba y bien, ya mejor me voy encontrando poco a poco físicamente mejor y nada, la verdad que entrenando a tope y tranquilo.
Uh-huh. Oye, ¿al Madrid cómo le viste?
Bueno, al Madrid, pues bueno, no le vi mal, pero pienso mi opinión, que creo que nosotros corrimos mucho, peleamos mucho, no lo dejamos jugar un poco, defendimos bien y bueno, tuvimos la suerte del gol y nada, tampoco es que dijo, que ha llegado al Madrid 10 veces un mano a mano. No, creo que no, ¿no? Tuvo sus oportunidades y bueno, pero yo creo que no lo vi mal. Pero piense que nosotros hicimos un gran partido en ese aspecto, ¿no? En correr, en trabajar, bien defensivamente, pero no lo vi mal, pienso yo.
Sí, sí, yo el partido lo vi y jugasteis bien. No sé si el Madrid te dio un poco la sensación de que en la Liga han arrojado un poco, han bajado un poco los brazos por la distancia que tienen con el Barça.
Quizá sea eso, ¿no? Pero el Madrid es el Madrid. El Madrid siempre tiene que ganar, esté a 10 puntos o esté a 3, pienso yo, en mi opinión. Mm. Y bueno, yo creo que el Madrid tiene una gran plantilla, tiene muy buenos jugadores y es uno de los mejores equipos del mundo, ¿no? Está claro, ¿no? Mm. Pero bueno, pues no sé, la verdad es que no lo entiendo.
Oye, estáis preparando ya el partido contra el Barça. Un poco en vuestra cabeza, ¿qué es lo que hay? ¿Que si le habéis ganado al Madrid allí, le podéis ganar al Barça también? ¿O veis que el Barça va a ser mucho más complicado?
Hombre, está claro que el Barça es el mejor equipo del mundo, por lo menos para mí, en mi opinión. Claro que el Barcelona es el Barcelona. Y los jugadores que tiene el Barcelona, pues, por mi opinión, no los de Madrid. Y sinceramente pienso que va a ser un partido muy, muy, muy complicado, pero hay que jugarlo. El fútbol al final es 11 contra 11 y hay que jugarlo. Sabemos que va a ser un partido muy, muy difícil, muy complicado, pero hay que jugarlo y todavía no lo hemos jugado. Cuando acabe, pues ya veremos lo que pasa. Nosotros vamos a intentar hacer las cosas bien, correr mucho, sabiendo que el Barcelona es como es, y bueno, y tranquilo, a ver lo que pasa.
Oye, dices que para ti el Barça es mucho mejor equipo que el Madrid. ¿Por tanto, le das como favorito para estar en la final de Copa?
Para mí, mi opinión, y siempre lo he dicho, que el Barcelona para mí, hoy por hoy, es el mejor equipo del mundo. Simplemente, mejor que el Madrid, mejor que el Chelsea, mejor que el Bayern de Múnich, mejor que el Manchester, para mí, mi opinión, a día de hoy, para mí, es el mejor equipo del mundo, pues claro. Uh-huh. Eso no quiere decir que nunca pierda, porque a veces perderá, ¿no?, o empatará, me imagino.
Oye, tú, del vestuario del Barça, ¿con quién hablas más, con quién contacto?
Pues la verdad es que no tengo mucho contacto, la verdad quizá un poco con Jonathan Soriano, ¿sí?, la mujer y eso, y con Armando, y bueno... Y la verdad que no tengo mucho contacto con móvil portugués, no móvil español, pero la verdad que cada vez que voy muy contento, sobre todo con Bartra, con Montoya, con Thiago, Jonathan dos Santos, con Tello, sobre todo con los que he estado 3 años prácticamente, o 2 años en el primer equipo, ¿no?
¿Y si las cosas te van bien por Granada, hay posibilidades de continuar o vuelves para Lisboa?
No lo sé, sinceramente no lo sé. El fútbol da tantas vueltas, para ya. Mal y para bien, que no sé. Es lo mismo, juego 15 partidos, meto 10 goles y yo qué sé, y me ficha, yo qué sé, es que no lo sé, o lo mismo...
Y te ficha, claro, sigues en la Liga Española, te ficha uno
claro,
grande.
Claro, lo mismo me lesiono y no juego, ya. Voy a Lisboa, o lo mismo hago, yo qué sé, es que no se sabe, nunca se sabe, puede ocurrir de todo, ¿sabes? Uh-huh. Tanto para bien, para mal, pero yo solo quiero dedicarme ahora mismo a trabajar, a ponerme bien e intentar trabajar para el equipo e intentar ayudar al equipo lo máximo posible.
Lo que está claro, Nolito, es que no te arrepientes nunca de haber hecho el paso que hiciste.
No, la verdad es que no me arrepiento porque la verdad es que en el Barcelona yo he aprendido mucho y mejorado mucho y le debo mucho al Barcelona. A lo mejor si no me hubiera ido al Barcelona en esos 3 años no hubiera acabado en el Benfica o en el Granada y o no, como me dio el míster la oportunidad de Guardiola de jugar en el primer equipo, Luis Enrique de enseñarme lo que me enseñó, pero está claro.
Oye,
que
igual te llama nada. Igual te llama para Alemania Guardiola.
No sé, nunca se sabe, ojalá, pero nunca se sabe, ¿no? La verdad que tenía que dar paso, hay veces que te equivocas, a veces que no. Yo tenía 24 años y la verdad que estoy muy, muy contento, muy feliz de haber jugado en el Barcelona y de haber debutado en el Barcelona. Uh-huh. Y sigue siendo el Barcelona y seguiré siendo el Barcelona hasta que me muera. Lo que pasa es que quiero que pierda el sábado contra nosotros.
Claro, faltaría más.
Quiere que gane la Liga, pero el sábado si se pone unos poquito malo con Cagalera o algo, ¿sabes?
No, tampoco es eso, tampoco es eso.
Oye, si se tiene que poner malo alguno, una cosa que no sea muy grave, ¿eh? Que se pierda el partido del sábado y ya está.
Solo que le duele un poquito la barriguita, ¿sabes? No, que diga, viste, me duele un poquito la barriguita.
¿A quién le ponemos enfermo para el sábado, Nolito?
Pero con buena intención, a unos poquitos, ¿sabes? Que digo, uy, viste, me tengo Cagalera. A Messi, a Xavi, a los dos, un poquito, solo un día, solo el sábado. Xavi, ya el domingo que esté bien.
Mira una cosa, Nolito, Xavi no está. Xavi está de baja y no está seguro. Y Messi es capaz de jugar con dolor de tripa, como
sí,
hizo contra los Osasuna.
Andresito, solo las 2 horas del partido, los dos. Ya después que la 1 esté bien. Ya estoy bien, ya que pueda comer bien.
Andresito, ¿cómo está, Nolito? ¿Cómo está, Andrés?
La verdad que es un espectáculo verlo jugar, es una maravilla. Y la verdad, pues bueno, que para mí pues está entre los 2 o 3 mejores jugadores del mundo, pero con diferencia, en mi opinión, la verdad.
Muy bien, Nolito. Oye, pues nos alegramos que te vayan bien las cosas por Granada, que vaya bien el resto de temporada. Un abrazo fuerte,
Un abrazo para todos. Muchas gracias por todo. Hasta luego.
Oye, una última cosa. Si metes gol, ¿lo celebras el sábado o no?
No. Siempre, ¿no? Bueno, quien te he dicho en el Benfica ya lo dije que no lo celebro simplemente porque pienso y que el Barcelona me ha dado casi todo lo que tengo. He estado 3 años allí, aprendí mucho, he mejorado mucho y me ha dado la oportunidad de debutar en primera, ¿no? Y el Barcelona, solo por el respeto y solo por lo bien que me han tratado, a mí y a mi familia no lo celebraré, si por si acaso meto gol.
Sí, señor.
Muy bien, Nolito. Muchas gracias, mucha suerte.
Hasta luego, gracias, hasta luego.
Esports Cope amb Joan Batllori. La Cope amb el Barça. Tiempo de juego amb Paco González i Pepe Domingo Castaño. Aquest dissabte a sumar més punts a la Lliga. Des de Los Cármenes, Granada-Barça. Manolo Oliveros, Sonia Sanz, Josep Maria Minguella, Pitu Abelardo. Tiempo de juego.
Cope, estàs informat.
Avui a la tarda, entre d'altres coses, anirem fins a Badalona, on els partits de l'oposició han tombat la proposta de l'alcalde Xavier García Albiol, que pretenia ajudar econòmicament a les famílies amb els llibres de text.
Aquesta tarda a les 6...
La tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Amb Carles García Pastor.
Atenció, que la càmera d'Oliveros apunta avui cap a la Lliga de Campions.
Esports COPE. La imatge del dia.
La imatge del dia. Els nens i les nenes, els nois i les noies que aquesta nit de nou portaran la lona quan soni l'himne de la Champions a València i a Glasgow. Ja ha arribat l'hora de la veritat, ja hi som. A mitjans de febrer i, per tant, els clubs millors d'Europa comencen a jugar-se bona part de la temporada, al seguir vius o no a la Champions. I la fórmula de jugar en 4 setmanes diferents ens permet estar en tensió permanent des d'avui fins al dia 13 de març, totes les setmanes, a excepció de l'última de febrer, que ja tindrem prou amb el Barça-Madrid a Copa del Rei. Avui escoltarem l'himne de la Champions a València i a Glasgow, València-PSG i Celtic-Juve. Demà sonarà l'himne a Donetsk i a Madrid, Shakhtar-Borussia de Dortmund i Real Madrid-Manchester United. I la setmana que ve, el dimarts, Porto-Màlaga i Arsenal-Bayern de Múnich i dimecres, dia 20, Galatasaray-Schalke 04 i a San Siro-Milan-Barça. No parem i som ja al rovell de l'ou d'aquesta temporada.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
De seguida el debat amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guas, però abans un parell de punts de blaugranes pel món. Sílvia Cuenca va debutar aquest cap de setmana ja amb l'Ajax.
Molt bon debut, eh? Va acabar ovacionat per l'afició de l'Amsterdam Arena. Va jugar 62 minuts, va donar l'assistència del gol que servia per empatar aquest partit contra el Roda. Va fer una jugadeta d'habilitat del seu estil, driblant 2 o 3 jugadors dintre l'àrea. Va donar un bon nivell Cuenca després de 8 mesos sense jugar i així parlava a la televisió de l'Ajax.
Me parece increíble, ha sido un debut magnífico con la gente, con la afición. Bueno, ha ido bien después de 8 meses sin jugar y me he sentido bien, pero aún falta mucho para estar a mejor nivel.
Bona notícia, el retorn a l'activitat d'Isaac Cuenca, i també ens arriben bones notícies des d'Israel. El Maccabi de Tel Aviv, dels nostres amics Òscar García i Jordi Cruyff, que acaben d'aconseguir un resultat històric, Sílvia.
Ahir nit es van imposar al derbi de Tel Aviv. El Maccabi va guanyar per 4-0 al Hapoel. Feia més de 20 anys que no es produïa una golejada com aquesta en un derbi, i feia més de 15 partits de Lliga que el Maccabi no guanyava al Hapoel. Òscar García, amb Rubén Martínez, estan dominant amb autoritat la Lliga amb 8 punts avantatge sobre el Hapoel. Queden 4 jornades, després hauran de jugar un play-off per disputar-se el títol.
Gràcies, Sílvia. Adeu. Anem al debat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Què posem, Oli, avui?
Un tallat, vinga.
Talladet?
Què et sembla?
Molt bé. Emilio Pérez de Rozas, bona tarda.
Hola, què tal? Com estem?
Què posem? Talladet, cafè sol?
Jo, sol, molt petit, molt ristret.
Un cafè allò intens, no?
Sí,
curt.
Molt bé.
Tomàs Guas, bona tarda.
Bona tarda.
Què?
Jo un cafè llarg en honor d'Òscar García, que el vaig recomanar,
sí,
a l'Espanyol amb els pitjors moments i naturalment no em van fer cas.
Sí. Està fent bona feina allà, eh?
L'Òscar García, jo t'ho dic de debò, mira qui tractant gent, uns més i uns menys, a la vida, professional. És dels tipus que més clar veu el futbol.
Sí,
jo de tios que he vist jo, aquest i el Laurent Blanc, per exemple, que m'estigui recordant ara, naturalment, recordaria més, si jo tingués, si jo fos un jeque àrabe, em posaria en mans de l'Òscar García sin condicions.
I a més, amb el Jordi Cruyff, eh?
Bueno, això és un afegit.
Sí, sí.
Un afegit que pot ser una gran parella, l'una amb un sector de l'assumpte i l'altre l'altre. Però la manera que l'Òscar veu això, em sembla que ha de ser un entrenador extraordinari i no vull morir-me abans de veure-ho, perquè jo crec que ja ho és. Però a Espanya o a Anglaterra, amb un gran futbol, amb un club com diu Mana, jo crec que és un savi del futbol, i t'ho dic amb tot el convenciment, vaja.
Aprofitant el seu viatge a Israel, el Rossell hauria de demanar audiència a l'Òscar García i al Jordi Cruyff.
Oh, no té categoria el Rossell per parlar amb l'Òscar.
Emilio, la nostra pregunta d'avui va sobre Andrés Iniesta, perquè el partidàs que va fer l'altre dia contra el Getafe ha reobert una mica el debat de on brilla més Iniesta, si jugant del que va jugar l'altre dia, o sigui d'interior, que és la seva posició natural, per dir-ho així, o a la banda. A tu on t'agrada més? Donant per sentat que aquest home juga bé, el posis on el posis, no?
Sí, bueno, una cosa és l'eficàcia, una altra cosa és brillar, una altra cosa és ser útil per a l'equip, o sigui, són moltes variants, diguéssim, d'una mateixa faceta, que és la de gran jugador, no? O sigui, i home, a veure, jo crec que normalment aquestes coses sempre es resolen si parles amb el jugador, no? I el jugador, ell vol jugar al centre del camp. Mm. Ara bé, per necessitats de l'invent, i, pues, bueno, jo crec que el seguiran posant a la banda, una mica a la banda esquerra, i ficant el Cesc. O sigui, és evident que si hi ha algú que han trobat, és la alineació ideal. Mm. I amb aquesta alineació ideal, vulgui Iniesta o no, vulguem nosaltres o no, diguéssim, la eficàcia i el joc i el rol de l'Iniesta és a l'esquerra. Amb ell agradaria una mica més al centre del centre del camp, però llavors tenen de treure el CES i jugar en dos extrems, i això penso que no ho faran a les grandes cites. Mm. O sigui, una altra cosa és que vagin variant depenent dels partits de Lliga, però les grandes cites jo crec que no variaran.
Uh-huh. A tu, Tomàs, on t'agrada més, Iniesta?
No, subscriu això a tot el que diu l'Emilio. Vull dir, aquí la clau se'ls desfalda.
Ja.
No és el problema de Iniesta que jugarà a on sigui. Normalment, a veure si ens entenem normalment, el Barça és que és aspirant a tot amb diferència, després ho guanyarà o no ho guanyarà, jugarà amb els petits. És la selecció espanyola, xatú. El Cesc Fàbregas ha guanyat la lluita a tots els nous, alguns hi farà haver-hi, i fins i tot el mateix Iniesta. Aquest és un afegit, m'explico. És que el Cesc ha de jugar perquè és extraordinari, i llavors, bueno, allò crea una mena de petita revolució de moviment, de postos, bueno, perquè el Iniesta pot jugar al mig del camp o pot jugar a l'extrem. La gràcia és que juga a Fàbregas, jo no tinc
cap mena de dubte de que a mi m'agrada moltíssim el Cesc, vale? El que passa és que l'Iniesta és una altra cosa. O sigui, l'Iniesta és el tio que juga a futbol, o sigui, és el tio que ha inventat el futbol. Tots els altres tenen coses fantàstiques, però el tio que ha inventat el futbol a Sant Iniesta. Llavors, què hi ha una gran diferència amb el Cesc? Jo crec, que és que té arribada. Que el Cesc té gol. O sigui, això que diu el Tomàs...
I la química amb Messi, Emilio, que crec que també és important.
No, ara anava a dir això. Però sobretot, té gol. Per sí. Què? Perquè això que diu el Tomàs és brutal. O sea, de la selección española ha desaparecido 9.
Sí.
Desde que se inventaron a Cesc. Y, perdón, y se inventaron a Cesc porque descubrieron que Cesc podía ser el Messi español, ¿eh? No porque Llorente estuviera de baja, porque Soldado estuviera de baja, porque Negredo estuviera de baja, porque Fernando estuviera de baja.
Porque un día
dijeron, vamos a inventar lo de Messi, e inventaron a Cesc y les funcionó. De maravilla, por otro lado.
Sí. Per acabar ja, vull parlar una mica de Champions. Avui tenim un interessant València-PSG, però demà és el partidàs, Tomàs, el Real Madrid-Manchester United, l'eliminatòria heavy metal, eh?
Sí, home, jo crec que si el Madrid és el Madrid, o sigui, no el de Granada, jo crec que ha de guanyar, ha d'eliminar el Manchester. Penso jo que és millor que el Manchester. Però si s'equivoca, ho pagarà car, no? El Manchester és un equip... top que diria el Mourinho, no? I em sembla que no és el Bayern aquest ni és el Barça ni és el Madrid, però que és un equip que pot eliminar. Si el Madrid està com se l'espera a Europa, l'ha de pelar, però cony, està amb més risc, per exemple, que el Barça amb el Milan. És molt més que arribar al Manchester que el Milan.
Sí, sobre el paper, sí. Tu, Emilio, com ho veus?
Bueno, yo sobre esta eliminatoria pienso lo siguiente. Primero, pienso en lo que significan esos dos clubs en el mundo, en Europa y para el fútbol, que es realmente una bestialidad. Lo mires por el lado que lo mires, ¿eh? Lo mires por el lado sentimental y glorioso de Madrid, de tradición, lo mires por el lado marketing, Asia, Ferguson, Rooney, tal y cual, por el lado del Manchester. Luego pienso en los dos estadios, que son brutales a su manera. El Bernabéu gigantesco, Old Trafford para morirse, tal y cual. Luego, dos grandes enfrentándose, nada menos que en octavos de final. Esto no es ni cuartos ni semis. Sí. Que como muy bien dice Tomás, cada año esto de la Champions empieza en cuartos de final, lo sumo. Bueno, pues no.
Este año empieza en octavos.
Y después otra cosa. Es una eliminatoria tan bestia, que a lo mejor lo que voy a decir ahora también suena muy bestia, pero en lo que creo ciegamente, que es 3-0 para el Madrid, 0-3 para el Manchester, y todavía hay partido y eliminatoria en Manchester, ¿eh? Fíjate bien lo que digo. O sea, hoy acaba esto 2-0 o 3-0 o 0-2 o 0-3
y aún hay que jugar la vuelta.
Y todavía hay eliminatoria. Todo el mundo diría que todavía hay eliminatoria, que es muy bestia, ¿eh? Pero es así porque son dos equipos tan impresionantes jugando a fútbol. Evidentemente estoy con Tomás de que todavía hay un puntito a favor del Madrid, por calidad de jugadores, sobre todo, ¿eh?
Pero
puede pasar todo aquí y allí, y eso es maravilloso.
Ens preparem
eso
per viure...
Eso solo pasa en muy pocas eliminatorias, ¿eh? Sí. Muy pocas, aunque hay una docena de equipos estupendos en Europa, pasa en muy pocas eliminatorias.
Ens preparem per viure una eliminatòria enorme. Emilio, Tomás, gracias a los dos, una abraçada.
Un abrazo, hasta luego.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Esports Copé, avancem notícies.
Fantàstica la notícia, segons ha pogut saber Esports Copé, Tito Vilanova estarà a la banqueta diumenge davant de l'Espanyol en un 99% de possibilitats.
Copé, estàs informat.
Tretze minuts i les 4 de la tarda, parlem de l'Espanyol. Hola, Quique Iglesias.
Hola, Batllori, bona tarda.
Ahir el director esportiu de l'Espanyol, Òscar Perarnau, va dir en aquesta sintonia, o va expressar a Esports Cope, el desig que Javier Aguirre es quedi la propera temporada. Crec que és el desig bastant unànim ara mateix entre la gent de l'Espanyol, no?
Sí, senyor, hi ha petites matisos, però sí, de moment la gent vol que continuï, és lògic, no? La ratxa de l'Espanyol és espectacular, en la segona volta 3 victòries i un empat. Passem als salaris dels veterans del club, de més a menys, és a dir, a favor de la continuïtat d'Aguirre, molt a favor, trobem Joan Golobar. El Golo pensa que no es pot deixar escapar un home amb aquesta personalitat.
Sí, primer per al perfil personal que té aquest entrenador, que a mi personalment m'agrada moltíssim, ¿vale? Segons, perquè s'ha demostrat a través de la història que hi ha un tipus d'entrenador que demana un tipus de futbol amb un caràcter personal determinat que sempre ha sigut combinació d'èxit, no? I jo crec que ell és aquest tipus de personalitat.
És l'home, és més, Golobar, creu que es baixi o no segona, tant de bo no es baixi, l'han de renovar igualment.
Si hi ha un entrenador que té un perfil que és bo i l'anàlisi no es fa només des de la perspectiva del resultat, sinó de la feina del dia a dia, jo crec que inclús la seva renovació ha d'estar per sobre si es salveix l'equip o no, que estic segur que ho farà, no?
Canvi de personatge. Dani Solsona, el noi de Cornellà, és també pro Aguirre. De totes maneres, posa el dubte sobre si aquest seria el moment ideal per començar a negociar una renovació.
No tots esperaven aquesta gran reacció, no? I això és un gran mèrit. O sigui, que està fent mèrits, evidentment. Que ara és el moment o no és el moment? Doncs no ho sé. Però si això segueix així, evidentment que Aguirre i els collons s'està mereixent continuar la temporada vinent.
Clar, català, el Dani Solsona. I acabem amb el que posa més pausa a la situació, Rafa Marañón, el màxim golejador de la història del club, que sí, que considera que Aguirre és molt apte, però que s'ha d'esperar i no precipitar-se.
Yo creo que es un poco apresurarse demasiado, ¿no? No por el hecho de que no valga, porque creo que vale, porque es bueno, sino más bien por el hecho de que si la intención es porque creen que es un entrenador con características para seguir el club, pues me parece bien, pero si es por lo que está haciendo y lo que estamos haciendo ahora, yo esperaría.
Esperaria el Rafa. I acabem amb informació. Segons hem pogut saber, el club no donaran cap pas en fals. Hem pogut confirmar aquest matí que el president Joan Collet no començarà a negociar la renovació fins que la salvació no s'hagi aconseguit matemàticament.
Bueno, li fa cas a Marañón, no cal córrer tampoc, no?
Sí, no està mal.
Gràcies, Quique.
Adéu.
No espere a caerse. Llame a Reformas Decor 93 757 45 12.
Le cambiamos su vieja bañera por un plato de ducha en tan solo un día, por 690 euros todo incluido.
Y los jubilados tienen precio especial. Llame a Reformas Decor 93 757 45 12. Presupuesto sin compromiso.
Esports Cope, i som a tot arreu.
Estem a Suïssa. Sònia Sanz, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Un any més per assistir a l'entrega del guardó, sens dubte més prestigiós en el món del futbol.
Cope, estàs informat.
A veure, encara dura la ressaca de la consecució de la Copa del Rei de bàsquet per part del Barça.
Sí, fa una setmana era un títol no esperat, el 23è, igualant el Real Madrid, però cal passar pàgina, propera estació, Israel, Maccabi. Fi de la primera volta del top 16, serà dijous a partir de les 8 de la tarda i 5 minutets, demà al matí a les 8, per cert, se'n va el Barça cap a Israel. I, per cert, el Barça no tanca la plantilla. Si hi ha una bona opció, reforçarà el joc interior.
Li podem preguntar això i més coses al directiu responsable de la secció del Barça de bàsquet, Joan Bladé. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I moltes felicitats, encara que hagin passat ja pràcticament 48 hores, des de la final.
Bueno, no, moltes gràcies. Jo crec que encara estem gaudint tot d'aquest títol i que encara ens dura temps, perquè ha sigut un èxit pel bàsquet, veure.
Sí, indiscutiblement. La secció de bàsquet del Barça, afortunadament, és una secció acostumada a aixecar títols, però no sé si aquesta Copa té un regust especial pel fet que potser el Barça anava a victòria sense ser el favorit, quan habitualment és favorit en pràcticament totes les competicions en què participa.
Sí, no, des de l'Evo. Aquesta vegada, tenint en compte que no érem caps de sèrie i que això va condicionar molt el sorteig, pues, entràvem en una competició diferent, no, d'altres anys, i a pesar de que sempre hem d'aspirar tot i és el que el club sempre ha de fer, pues, no era el mateix d'altres anys i potser sí que té, si no més valor, però sí que venien d'un inici de temporada no com tots ens havia agradat, però bueno, en definitiva jo penso que realment l'èxit, el títol és molt important i a més com s'ha aconseguit encara més.
Mm-hmm. De què se sent més orgullós? No sé si del fet que aquest equip hagi demostrat que té un gen competitiu a prova de bomba.
Home, penso que, com va dir el nostre president, el més important jo penso que va ser l'actitud, o sigui, l'haver arribat a superar els dia a dia, no? El Madrid i el Caja Laboral i finalment el València ha sigut un èxit, però si encara hagués hagut la mala sort que nosaltres després de la segona pròrroga, el primer dia no s'hagués aconseguit passar, penso que ja l'actitud i la imatge que va donar el Barça, penso que ja era molt important i que va demostrar que el Barça sempre aspira a tot i que en competicions i quan té que estar en el lloc adequat ja està. I això és el que ens va fer, o ens sentíem més orgullosos, i per això la confiança en l'equip era total.
Clar, eliminar el Madrid en quarts de final va ser clau per acabar aixecant aquest títol. Com va viure el partit? No sé si és el partit més incert, més emocionant, més taquicàrdic que ha viscut els últims anys.
Jo crec que sí, perquè jo després de la segona pròrroga, si hi ha una tercera, no sé si ho hauria aguantat, perquè era tremendo aguantar el que es diu la formalitat de la llotja i havent directius dels altres equips i situacions i demés, i bueno, amb molta emoció, molt patiment, i la veritat que amb la satisfacció de la feina ben feta, quan vam encara es va arrodonir i vam guanyar, però va valer la pena.
I el que s'ha aconseguit sense l'estrella indiscutible, que Joan Carles Navarro, amb perfectes condicions per competir, que això encara li dona més mèrit, no?
Sí, això demostra també de la valua del nostre entrenador, que realment és el que, com tots sabem, ha mantingut l'atenció i les rotacions i el plantejament de l'equip i l'èxit és de l'equip, però per suposat del Xavi Pascual i del Joan Creu. Vull dir, realment això és un equip i tots fan la seva funció i encapçalats pel Xavi, que realment si algú en algun moment podria dubtar de la seva vàlua, ha quedat clar quin el nivell d'entrenador que tenim.
Joan, bona tarda, eh?
Bona tarda.
I felicitats. Mirant una mica enrere, des de la secció, es veu o es creu que s'ha estat injust amb les crítiques cap al projecte, cap a l'equip?
A veure, injust està clar que, més actualment, el que representa portar i formar part d'un equip i una secció, tant des del punt de vista institucional com d'entrenadors de l'equip, pues és com un equip com el Barça has de demostrar, i per això tenim el pressupost que tenim i per això hem d'aspirar el que aspirem. Però la veritat és que a vegades hi ha una certa impaciència, no? I no es deixa marxa a que les coses es puguin avaluar amb una perspectiva, no? Jo crec que estem en unes competicions on, per exemple, amb la Lliga CB, pues, per les característiques que té, pues, fins que no s'arriba als play-offs, moltes vegades hi ha molt marge, i realment jo suposo que també dintre aquest marge, pues, moltes vegades l'engranatge d'una nova estructura, de nous jugadors, no hi cap, i altres vegades que també, pues, les coses s'han d'avaluar quan ja, com aquí diem, passem les notes quan acabem el curs, no? I també tot ens servirà per saber el que hem de millorar i realment i valorar els èxits que s'han aconseguit. Llavors, realment moltes vegades sí, penso que injustament s'ha pogut fer alguna declaració precipitada, però bueno, la veritat és que l'important és que nosaltres internament teníem molt clar el projecte i la tranquil·litat que era cap a l'estat i a l'equip era total, i ara tots estàvem preocupats i també l'equip, però sapiguem que l'objectiu era el que havia traçat.
Molt bé. Arribat Oleson, la plantilla està tancada o es continua buscant un jugador per la pintura, un jugador pel joc interior? Sé que és feina del Joan Creus, però, òbviament, com a responsable de la secció t'ho haig de preguntar.
Clar, ara ho has dit tu, no? Nosaltres el que fem és traslladar quan ens demanen des de l'estat una necessitat, perquè hi ha una mancança, perquè hi ha una lesió, perquè realment és important, pues, veure una miqueta de la compaginació des del punt de vista econòmic i de planificació, i fem l'esforç quan s'ha de fer, com s'ha fet ara amb l'Oleson, i si arribés aquesta possibilitat, pues, com per suposat es valoraria, però actualment no hi ha cap plantejament així, però no, també hem d'entrar, que és un altre tema tècnic, com sabeu, és amb el tema dels plaços. Em sembla que amb la Lliga CB això actualment és més complicat, perquè es va acabar un plaç, em sembla que és el 31 de gener, i amb l'Eurolliga hi ha algun forat, algun lloc...
Sí. No sé, entre si la és... jornada 7 i 8, i sempre que no siguin dos equips que correcte. Estiguin al top 16, sí.
Ara, llavors, clar, has de condicionar tot això, no? Que sigui un jugador d'aquestes característiques, que entri en aquest esquema, que a més encaixi amb el que l'estat fent està buscant, però bueno, a dia d'avui nosaltres no tenim cap constància, i si arribés el moment, pues, com tot es valoraria. Vull dir, aquí realment les decisions van a equip i sempre es busca el millor per continuar amb aquesta estructura i amb aquests èxits que s'estan aconseguint.
Joan Blader, gràcies per estar a Sportscope, una abraçada forta.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor baloncesto del mundo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
La punt de la NBA que ens porta a parlar de Ricky Rubio ha signat dobles figures, 13 punts, 10 rebots per trencar una ratxa de 4 derrotes consecutives de Minnesota. L'equip de Ricky ha vençut Cleveland. A més, des dels Estats Units ens arriba ara mateix que Pau Gasol no haurà de passar pel quiròfan per resoldre el trencament de la fàscia plantar.
Inspiración. Expiración. Inspiración. Expiración.
¿Estás pensando en reformar la casa? ¿En cambiar de coche? ¿O tal vez viajar por el mundo? Entonces, respira tranquilo. Ahora, en BBVA te damos el crédito personal para todo lo que necesitas. Además, te devolvemos el 10% de los intereses cada año. Infórmate en cualquier oficina BBVA. Adelante.
Avui hi ha jornada d'hoquei Lliga, una hoquei Lliga que el Barça ja té complicadíssima. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Bajoyre, bona tarda. Sí, el partido Barça-Alcoy no tendría más trascendencia si no fuera porque el equipo azulgrana está a 8 puntos del líder el Liceo y el Alcoy ya ganó al Barça en la primera parte de la Liga. El jugador del Barça, Margual, en declaraciones a Sportscope, reconoce que ya no hay margen de error.
Crec que no fer les coses ben fetes des del començament i per això estem on estem. I nosaltres pues, sí que hem punxat amb pistes que no teníem que punxar, que ara cada partit és una final i, com tu dius, pues, sí que no podem tenir cap més errada, ja n'hem tingut bastantes i ara esperar que el Liceu punxi en alguns partits i a veure si a final de temporada podem dir alguna cosa diferent.
Barça-Alcoy en el Palau a les 9 i Liceu que reciba Lloret.
Gil, superstar.
Això, Batllori, bona tarda.
Bona tarda.
Això
bona
és una punyetera farsa. Tot el matí donant-li voltes als 23 milions, als avals, que si 8 dies, que si no. Escolta, aquesta quantitat, el seu expresident Laporta la va assegurar en una reasseguradora que porta per nom Willys Iberia. Sap vostè qui és el president a dia d'avui de Willys Iberia?
No.
Carles Vilarrubí li sona?
Em sona.
O sigui que si el senyor Laporta diu que no té dinero per pagar això, encara el Carles Vilarrubí haurà de puquinar els 23 milions que haurien d'avalar Laporta i els seus exdirectius.
Rocambolesc, eh?
Informació de servei pel soci Batllori.
Última hora.
Futbol base, blanc i blau, Julián López de Lerma, nou entrenador del Benjamí de l'Espanyol.
Que vagi bé, bona tarda. Tiempo...